Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
Cinc minuts passen de la una de la vesprada. Continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. El encara president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, va completar ahir el darrer plenari ordinari de la legislatura, celebrat amb una política. Han fet balanç de consens al capdavant de la Diputació. Així, l'acord d'unànim del govern provincial amb totes les forces polítiques de l'oposició en la corporació provincial ha protagonitzat el desenvolupament d'una sessió plenària àgil, que ha tornat a ficar de manifest, segons el govern provincial, el talent de consens que ha caracteritzat la presidència de Moliner durant els darrers 8 anys. A l'inici de la sessió, Moliner ha felicitat els regidors i alcaldes de la província que han rebut la confiança dels veïns per a treballar pels seus respectius municipis. En paraules de Moliner, felicite als regidors i alcaldes electes que aquest cap de setmana han rebut la confiança dels veïns dels seus pobles i ciutats per a representar-los. Ells són la raó autèntica de ser d'aquesta casa, el lloc on emana el poder d'aquesta institució, i sempre és un goig per a la Diputació acollir la festa de la democràcia en clau local i assumir els resultats que les urnes deparen en forma de confiança cap a regidors i alcaldes dels 135 municipis i ciutats de la província. Per la seva part, el secretari general dels socialistes de la província de Castelló, Ernest Blanc, ha manifestat que abans de que acabi aquesta setmana l'executiva provincial triarà o elevarà una proposta a la Comissió Executiva Federal respecte a la futura composició del grup socialista a la Diputació. Per això s'està parlant amb els càrrecs orgànics, alcaldes i portaveus de tot el territori amb l'objectiu d'elaborar el millor equip possible per a gestionar la Diputació durant els propers 4 anys. I ens anem ara a Cava Onda gràcies a un acord entre aquest ajuntament i l'empresa local Candido Ballester, col·laboradora d'Iberdrola. Els veïns ja disposen d'un punt de càrrega destinat a vehicles elèctrics per a efectuar càrregues gratuïtes. En aquest sentit, l'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha explicat que s'ha arribat a un acord amb aquesta empresa perquè els onders que disposen de cotxes que funcionen amb electricitat puguen gaudir d'un punt de recàrrega sense cap cost per a ells durant els propers 2 anys. És, assegura Huguet, una mesura que cerca fomentar aquest tipus de transport, que pel fet que reduís les emissions de CO2 a l'atmosfera és molt més ecològic. A més, és un dels eixos en els quals es basa la mobilitat del futur. El punt elèctric està situat a l'avinguda Montendre, al número 30, i consta de 10 metres i mig de longitud i 2 d'ample, per la qual cosa tindrà espai per a un vehicle i disposa d'un carregador per a connectar la corrent d'aquesta empresa. I si els veïns d'Onda que desitgen utilitzar-ho només hauran de donar-se d'alta en una aplicació de recàrrega pública d'Iberdrola i localitzar el punt. I ens anem ara cap a Almassora. L'empresa Societat Ibèrica de Construccions Elèctriques, adjudicatària de les obres de la millora de l'enllumenat públic d'aquesta localitat veïna, ha iniciat la substitució de les antigues llumenàries per llums LED. El projecte està valorat en uns 173.000 euros i compta amb una subvenció al 50% dels fons FEDER de la Unió Europea i el Pla Castelló 135 de la Diputació Provincial. L'actuació va eixir a concurs amb un pressupost base de licitació de 297.000 euros aproximadament. Tal com han indicat des de l'enginyeria municipal, el volum d'equips a substituir obliga a executar aquest canvi per trams per a evitar talls de subministrament puntuals en diferents zones del municipi a la vegada. L'actuació suposa la substitució dels equips actuals per uns altres més eficients de 105 watts regulables i programables des del consistori en les principals avingudes d'Almassora. Afectarà els carrers de Sant Ferran, 9 d'octubre, Sant Pau, José Ortiz, Santa Quitèria, Constitució, així com les avingudes Generalitat, Boqueres, Castelló i Grau. D'aquesta forma, els operaris desmunten les lluminàries actuals per a reutilitzar-les en altres punts i instal·len els LEDs amb l'objectiu de convertir Almassora en una ciutat més eficient. I ens quedem a la localitat. El ple de Vila-real va servir ahir per a parlar de qüestions de gestió urbanística. En concret, es va aprovar un programa d'actuació promogut per un particular en el camí Ermita i la modificació de normes urbanístiques necessàries per a facilitar el desenvolupament de part de la zona del Madrigal que no està inclosa en el PAI. Aquesta zona, ha explicat el regidor de Territori, Emili Obiol, presenta disfuncions i suposa restriccions a projectes de desenvolupament futur. Les modificacions que hem aprovat permetran resoldre una problemàtica actual i fer més dinàmica l'oferta i la demanda d'aquesta zona de Maseig. Amb aquest objectiu es redueixen les mesures mínimes de façana en les parcel·les d'aquesta zona, que passen de 15 a 10 metres d'ample i de 20 a 15 de longitud, mantenint una parcel·la mínima de 700 metres quadrats, els actuals. També es modifiquen qüestions respecte a actuacions conjuntes per a permetre la construcció de cases proporcional a la superfície i al ritme que marquen els propietaris, a més de passar pels vials interiors d'aquestes actuacions conjuntes de públics a privats. L'alcalde José Benlloc ha felicitat els tècnics pel treball realitzat, que ha estat senyalat molt complex. Aquesta modificació, indicava Benlloc, elaborada per l'Oficina de Reindustrialització i de Madrigal, és una pinzellada de l'aposta per desenvolupar el Madrigal. D'aquest equip de govern hi haurà més novetats per avançar en el desenvolupament d'aquesta zona fora del programa urbanístic del Madrigal, que pot oferir moltes possibilitats de creixement per a la ciutat. I com dèiem, avui també s'ha presentat la programació esportiva per a aquest període estival. En concret, ha estat el regidor d'Esports, Javier Serralbo, l'encarregat de presentar aquesta 35a edició, en especial d'estiu actiu per als més menuts. Ha indicat que en total hi seran i s'ofertaran 1.570 places.
No és fàcil 35 estius organitzant-lo en tot el que comporta. El format d'estiu actiu, n'hi ha 970 places que s'oferten. En l'escola esportiva d'estiu, 600 places, el que en total fa 1.570 places en les diferents quinzenes que n'hi ha per a aquesta campanya, que començarà el 25 de juny i acabarà el 2 d'agost. I també volem destacar que seran 22 classes per setmana, un total de 132 classes i un total també d'oferta de 2.640 places en aquest recer class, que, com saben, completa l'oferta esportiva. Saben que tenim i és algo que ens han agraït molt no només les empreses del poble que col·laboren en l'Ajuntament, sinó també que en 136 euros de soci anual ho puga tindre també, a part de les instal·lacions municipals, també tinga ara allà 14 gimnasos de la ciutat que col·laboren al Servei Municipal d'Esports i que fa també ampliar aquesta oferta en diferents formes.
Per la seva part, el tècnic responsable del Servei Municipal d'Esports, José Ramón Cantavella, ha explicat el procediment per a aquestes inscripcions, tant mitjançant el portal web com de forma presencial. Unes preinscripcions que s'obriran el dia 3 de juny.
A partir del 3 de juny, del 3 al 14 de juny, jo sí que recomano a la gent que no vulgui desplaçar-se a les oficines del Servei d'Esports en la piscina coberta, que ho faig a través de la pàgina web de l'Ajuntament, de l'àrea d'esports i de les gestions en línia. I aquesta inscripció permetrà a tots inscriure's a 5 activitats diferents, perquè tant la campanya d'estiu actiu com a l'escola esportiva d'estiu les opcions són molt variades. Comptem en 18 grups de l'escola de natació, al final tenim 70 o 80 possibilitats on triar. Cada persona o cada xiquet el podrem apuntar a 5 coses, per hora de preferència, que és el que més m'interessa, és el grup 2 de l'escola esportiva d'estiu. Si no pogueren anar, ja m'agradaria fer curses de natació, és a dir, en aquest ordre. Una vegada tenim la prescripció, el dia 10 de juny farem un sorteig, el sorteig és públic, se farà en la recepció de la piscina coberta, on s'habilita una pantalla gegant perquè la gent veja com se produeix el sorteig automàtic i com s'assignen les places. Les places s'assignaran totes en 2 o 3 minuts i paral·lelament s'estarà enviant un correu electrònic a totes les persones dient en quin grup està admès i els tràmits que té que fer per a confirmar-ho.
La confirmació de les places s'haurà de realitzar abans del 20 de juny amb el pagament de l'activitat assignada, tot i que ha indicat el responsable del servei municipal que en aquest cas, durant la campanya d'estiu, és habitual que queden vacants, no tant en els primers torns com sí en els consegüents, així que animat a que la gent que estigui interessada puga informar-se, ja que fins que no es cobrisquen totes les places romandrà obert el període d'inscripció. Doncs ara sí, tanquem aquest repàs per l'actualitat provincial i local. Una 15, una xicoteta pausa, de seguida obrim espai de tradicions.
Triple, que bé jugues al bàsquet, Manel.
Sí, tu també pots. Apunta't a mi i ho veuràs. I aquest mes de maig és gratis.
I com m'apunte?
Dile als teus pares que entren en la web del club www.ebvilavionetreal.com o que passen pel centre de tecnificació. Entrenem els dilluns, dimecres i divendres per la vesprada.
M'encanta, vull que arribar a jugar com tu.
Clar que sí, ens ho passarem genial. Vine a jugar amb nosaltres.
A las 10 tengo una reunión, me la voy a preparar.
Hoy he quedado con mis amigas, ¡qué ganas!
Tengo una cita muy especial.
¡Qué nervios! Me voy a repasar el examen de hoy.
Todos ellos van a un mismo sitio, a Mac Café, porque saben que van a disfrutar de un espacio pensado y creado para estas situaciones. Mac Café, tu mejor momento en McDonald's Ciudad del Transporte, Castalia y en Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ahora y en colaboración con Yellow Club, realizamos un 20% de descuento a todos los abonados y familiares del Villarreal Club de Fútbol y financiamos tus tratamientos en 24 meses sin intereses. Además, participa en el sorteo de un viaje en avión a París para dos personas con hotel incluido entrando en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Pere Gil 10, Villarreal, teléfono 964-52-90-48.
Vols aprendre a tocar el contrabaix, el trombó, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol professional? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 5 de juny de 4 i mitja a 8. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 3 de juny de 5 i mitja a 8 de la vesprada. I recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. T'esperem!
Construcciones Plamel Mepla. Expertos en todo tipo de obras, proyectos íntegros desde cero o cualquier tipo de reforma. Seas empresa o particular, confía en Construcciones Plamel Mepla, sinónimo de una obra de calidad. Plamel Mepla, Polígono Industrial Carabona, Burriana, teléfono 635 40 78 33 o 635 40 66 78.
I avui ens il·lustra aquesta música perquè anem a conèixer realitats que també existeixen a la localitat, que són tradicions d'altres cultures, però tenint en compte que una part important de la població de Villarreal també és d'origen musulmà, doncs hem d'obrir, també hi obrim encantats les portes a aquestes altres realitats. I ara que està vivint aquesta gent el Ramadan, doncs la proposta de l'encara regidor de tradicions, Santi Cortells, bon dia.
Bon dia.
És aquesta. El vam acomiadar, digueren l'altre dia, però és igual.
Bé, com
ja,
sou...
Encara ens queden 3 setmanes, no passa res.
Vosaltres sou lliures de convidar-me quan vulgueu i bé, teníem aquest tema pendent. Uh-huh. I bé, has dit tradicions d'altres cultures, no del tot, i us explique. Nosaltres, en la nostra tradició literària, tenim el conegut Anselm Turmeda, vale? I Anselm Turmeda, que naix al segle XIV, ni més ni menys, i mor el 1423 a Tunis, a Tunísia, doncs ell era un frare franciscà, però en un moment donat estava bastant fart, perquè imagineu, en aquell moment era el cisma, que així teníem a Peníscola un papa, un dels tres papes que hi havia, que van haver contemporàniament, tenien els d'Avinyó, teníem els de Roma, i aleshores ell fart de tota aquella divisió, fart de que se vengueren les indulgències, que és una cosa que després Alemanya provoca el començament de la reforma de l'Església Evangèlica, doncs fart totalment d'això, doncs a banda de molts llibres que va escriure abans, escriu el llibre conegut com la Tufat. La Tufat vol dir en àrab obra mestra, obsequi, i ell doncs va viatjant arreu d'Europa, com molts d'estos predicadors, erudits, etc., i escrivint llibres. Un d'ells és La disputa de l'ase, també, que el van destruir en valencià perquè la Inquisició el va prohibir totalment. La disputa de l'ase, doncs ell retrata com a un ase aquells que no es volen convertir a l'islam, no? I fa una sèrie de símils amb animals, no? I l'ase, el burro, la burreta, doncs és aquell que no vol entrar en raó, perquè ell decidís convertir-se a l'islam, com dic, imagineu, després de tot aquell enrenou i embolic de papes, etc., que hi havia. Li donen una oportunitat, i això està documentat, sabeu que el papa Benet XIII, d'ahir ve l'expressió seguir en els seus 13, ser un cabut, li dona un salt conduït per a tornar a convertir-se al cristianisme, però ell no vol, i finalment mor a Tunis el 1423, després d'haver escrit moltes obres en valencià a favor de l'islam, de tota aquesta espiritualitat, i això està dins de la nostra tradició també, en aquest cas literària. El mateix Ramon Llull va fins i tot contratar a un esclau per a que li ensenyara àrab, perquè Ramon Llull no es va convertir, però hi va parlar moltíssim Ramon Llull, que és el Cervantes del valencià de l'islam. Una miqueta per contextualitzar, i ara us presentaré, doncs, així, a l'estat espanyol hi ha entre 2 i 3 milions de musulmans. Ells ara estan en els 30 dies del Ramadà, que per a ells és com una trobada en família, com podria ser una miqueta el Nadal, no? Ells fan un sopar molt abundant sempre per a trencar el dejuni que per reglamentació religiosa han de fer. És el mes nou del calendari musulmà i s'han d'abstindre de tot menjar, de tot beure i de tot sexe durant aquests dies els que són musulmans. Enguany 2019 és del 5 de maig al 4 de juny, i aquest divendres doncs fan, diguem, la cloenda, perquè el divendres és l'últim dia de pregària fort, perquè realment acaba el 4 de juny pròxim. Però aquest divendres es veureu pels carrers de Vila-real fent una gran celebració, perquè és diguem-ne, la cloenda, com acaba de dir. I tot això, diguem que és el que ha portat a que avui vos porte així el Mahdi Sherifi, que a banda d'haver sigut alumne dels cursos de valencià de la regidoria de normalització, doncs jo el conec ja des de fa uns mesos, i ell és l'imam de la mesquita d'ací de Vila-real. Així que l'he portat també avui i així està.
Doncs benvingut, Iman. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por aceptar, bueno, la propuesta también de Santi de participar. Nos gustaría, en primer lugar, aunque, como él ha comentado, ¿no? Todos hemos oído hablar, todos sabemos lo del ayuno, más o menos lo tenemos claro, pero ¿qué es realmente el Ramadán? ¿Qué conmemoran ustedes durante este mes?
Bueno, lo que, como ha dicho el Santi, que es el noveno mes del calendario lunar, que es el mes sagrado de los musulmanes, y bueno, ¿qué hacemos el ayuno? Porque el Dios nos dijo en el libro santo que hay que hacer el ayuno en este mes sagrado. El ayuno significa dejar de comer y de vivir y beber y dejar de sexo durante el día del Ramadán, no durante la noche. Te digo, a partir del amanecer hasta el anochecer. Dejar de tragar, de comer y de sexo. Y a partir de la noche, de la caída del sol, sé que empezamos a comer y a comer de todo lo que es lícito y lo que es permitido en nuestra cultura y en nuestra religión.
Aparte del ayuno, ¿qué más se hace? Porque obviamente lo más visible quizás sea...
Bueno, tenemos el ayuno, que es el principal, que lo hacemos durante el mes de Ramadán. La segunda, que es la oración, también se llama Tarawih. Esa oración se hace después del Isha, una hora y media después de comer. Así que reunimos también en las mezquitas y hacemos una oración de casi una hora. Y eso se hace solo en Ramadán, uh-huh, durante los 30 días de Ramadán. Y también hacemos otra cosa que se llama, lo que vamos a hacer el viernes que viene, que es esa noche, es una noche específica en el mes de Ramadán, que se llama la noche de destino o algo así. Es que yo a lo mejor no la traduzco bien, pero es así. Es que esperamos en esta noche que viene los ángeles y viene el ángel santo, el Espíritu Santo, que se llama Jibril, viene con estos ayudantes de ángeles y vienen a la tierra a visitar los musulmanes donde están y a todos los santos y a visitar todos los rincones de la tierra y vienen con muchos beneficios a los musulmanes y a todos los creyentes. Uh-huh. Y bueno, y a los 30 días o 29 días, depende de la luna, se celebramos la fiesta del Eid. Y también hay otra cosa, a lo mejor antes de olvidarla, que es la limusna. Esa es una limusna específica también en el Ramadán. Y esto empieza a los tres últimos días del Ramadán, que es una ayuda de comida, de cualquier comida, o un importe de dinero que vale a lo mejor 5 euros por cada persona, de toda la familia, lo que ayunan y lo que no ayunan. Y este dinero lo cogemos y ayudamos a los pobres, los pobres de los musulmanes, digo. O sea, una comida también, que está bien clara en nuestra cultura y está bien contada, cuántos kilos y cuánto dinero, y todo eso. Esos son las más importantes cosas que hacemos durante el mes de Ramadán.
¿Es, dijéramos, un mes de realizar estas acciones más de forma individual o también es una celebración, por así decirlo, una conmemoración colectiva?
Bueno, se puede hacerlo en forma colectiva y se puede hacerlo también en forma individual, pero siempre se unen más gente, sé que eso hace un espacio más grande y nos ayudamos unos a los otros, entre nosotros. Por ejemplo, preparamos también durante todo el mes de Ramadán comida en la mezquita. ¿Eso para quién? Para los que no tienen mujeres aquí, por ejemplo, a los pobres también que no tienen dinero para preparar comida. Y a veces, o a lo largo del mes de Ramadán, yo sé que me quedo con ellos para hacer familiar entre nosotros y charlamos y a lo mejor hablamos de cosas de nuestros países también, lo que está pasando ahí, llamamos a nuestras familias y hacemos las relaciones familiares dentro del mes de Ramadán. Eso también es muy, muy, muy importante.
Uh-huh. Aunque suponemos que hay unos pilares que son fundamentales y no se pueden mover, ¿hay diferentes formas de vivir el Ramadán según el origen o el país?
Bueno, seguro, si estamos en nuestros países, se hace de otra forma, porque todo el mundo hace Ramadán y no hay ninguna cosa rara que está pasando. Por ejemplo, como estamos aquí, a lo mejor hay gente que trabajan con los españoles y ellos no, bueno, es que no están obligados a hacer el Ramadán ni dejar de comer ni beber. Pero en nuestros países de origen, que está, bueno, todo el mundo hace Ramadán, casi todo el mundo, todo el mundo, y respetan las reglas que está puesto en el Corán o en el Estado también, porque es romper el Ramadán y comer en pleno día es muy, muy peligro y a lo mejor el Dios te castiga y las autoridades también te castigan.
Uh-huh. Así que vemos, bueno, obviamente en los países en los que vivís, cada uno pues os intentáis adaptar, pero son los de origen. Entonces también pueden haber diferentes normas, sobre todo si también las autoridades del gobierno pues meten mano.
Sí, claro. Uh-huh. Eso, aunque el Ramadán o el ayuno es una cosa entre tú y Dios, aunque tú vas a algún rincón escondido y puedes comer y puedes beber y nadie te ve allí, uh-huh. pero es que depende de la fe de la persona. Es que eso es una cosa, se queda entre tú y Dios.
Sí que hay una cosa, ellos culturalmente, yo creo que por precepto religioso también, hay una cosa muy importante que es la acogida, uh-huh. incluso al que no es musulmán, la acogida, claro. que se sienta acogido. Yo tengo que decir que a mí me han invitado más de una vez a cenar, sí. y hubo una cosa que me explicó Yusef uh-huh. un día, el traje que llevaban, uh-huh. cada imán, era diferente dependiendo del país claro. de donde venía.
Sí, sí.
Por lo que decía Sheila de las diferentes tradiciones, sí, claro. porque es riquísimo el Islam en tradiciones sí. y colores y tal.
Claro, cada uno tiene su ropa, aunque casi parecida, pero es que lo que conocen los musulmanes, conocen la cultura musulmana, sé que se nota la diferencia entre las ropas y también entre las comidas que preparamos. Uh-huh. Es que a lo mejor cada país o cada región de un país uh-huh. se prepara de una comida distinta a la otra. Por ejemplo, los argelinos o los marroquíes sí que preparamos comida distinta uh-huh. y diferente. Y esto también nos ayuda mucho a celebrar y a vivir juntos con más hermanos, digo, porque todos los musulmanes en el mundo son hermanos. Eso es lo que dice el Dios en el Corán, que somos hermanos. Y por eso transmitimos las culturas entre nosotros también, uh-huh. aunque no hay muchos países musulmanes aquí, solo los argelinos y los marroquíes y un par de gente de Libia. Uh-huh. No hay más. Y hay también países de África que son de Malí, de Senegal, de Nigeria. Eso también sí que hay gente que nos vemos aquí en la mezquita y que también uh-huh. son musulmanes.
Más o menos, ¿cuánta gente suele acudir de forma más o menos regular, ¿no?, a la mezquita uh-huh. aquí en Villarreal?
Bueno, en el Ramadán eso es un caso especial. Sé que
siempre va más gente,
sí,
¿no?
Sí, más gente.
Bueno, eso aquí también no pasa.
Llega a los 200 personas, más uh-huh. o menos. Pero regularmente vienen entre 20 y 50. Uh-huh. Eso regularmente a lo largo del año. Sí, y aquí encima que hay que en Villarreal sí que hay dos mezquitas, aquí una en la calle Santa Bárbara uh-huh. y la otra en calle Sinda Pescadores o algo así, uh-huh. que se llama La Caridad, y nosotros, nuestra mezquita se llama Mezquita de Piedad.
Uh-huh. Así que es importante, y la comunidad musulmana aquí en Villarreal, aparte de los que puedan acudir a la mezquita, es importante. ¿Hay mucha gente de esta religión?
Bueno, hay más.
Hay más, ¿no? No se dejan ver tanto.
Hay,
¿no?,
más, hay más, pero es que también nadie puede obligar a la gente para que vayan a las mezquitas. Es una uh-huh. cosa, depende de su fe, de su creencia. Es que no obligamos a nadie. Eso es una cosa de personal. Uh-huh. Son cosas personales y, bueno, hay gente que van y hay gente que no. Igual como la iglesia, hay gente que va y
hay gente que no. Claro. Y eso es así, ¿no? Eso pasa en todos
sí,
lados.
Claro.
¿Continúa habiendo cierto rechazo social o ciertos miedos a, por ejemplo, este mes del Ramadán? ¿Aún los ven así como, ¿y estos qué hacen? ¿Aún lo notan ustedes o ya con los años la gente lo ha ido asimilando?
Bueno, es que nuestras puertas de la mezquita están abiertas a lo largo del año. Uh-huh. Y ahí estamos para explicar y para decir a vosotros y a quien pasa por allí que estamos ahí, que somos simpáticos y somos muy, muy tranquilos. Uh-huh. Y para ayudar a todos.
Y
aceptar a todos también. Uh-huh. Aunque invitamos hace, a lo mejor, anteayer, mi compañero invitó al dueño del local y nos dijo que lo siento mucho, que soy ateo, que no creo a nadie, uh-huh. a nada. Pero es que pásate a la mezquita, es que no obligamos a convertir el Islam. Solo te invitamos a cenar y a sentar y a charlar un poquito como fuera en la calle, es igual. Uh-huh. Y le invitamos también a la cena que vamos a hacer en este tramo de calle Santa Bárbara el viernes, y vosotros también estáis invitados a ver si se podéis acercar ahí, que nos estamos ahí.
Uh-huh. O sea, que abiertos ustedes están,
sí,
¿no?
También en la calle. En la calle.
Uh-huh. Santi.
No, yo he de decir que la acogida es increíble. A banda que les pastes y el té, pero ya no, porque si vas a un restaurante de estos de menjar tradicional árabe, bé, està bé, però quan ho fas de casa,
clar, de casa, claro,
que ho fan ells, sí. Jo quan vaig estar ahí era tipo la meua, havia la meua iaia de Granada, has comido, quieres un poco más, no te quedes con hambre.
Molt pròxim, no? El continent.
Sí. Jo me recordava molt la meua àvia és de Granada, i ella té esta cultura de come, que no te quedes con hambre. Yo, pero si ya no puedo comer más. Pero es algo, yo creo, cultural y también de la tradición, sí, musulmana. Esa acogida especial. Yo me sentí muy, muy acogido. No me faltó comida en ningún momento. Y aparte, estaba buenísimo todo. Uh-huh. Pero buenísimo no, lo siguiente. Lo hacían con mucho cariño.
El viernes que vine a verla de todo.
Y me confundieron con un imán, porque como yo llevo la barba también... Me confundieron un poco, pero bueno.
No pasa nada. Y aparte, Imán, durante todo el año, ¿cuál es la actividad habitual en la mezquita? Obviamente este mes no ha comentado que acude mucha más gente, pero ¿qué suelen hacer en la mezquita durante todo el año?
Bueno, las mezquitas están hechas para la oración a lo largo del día, porque como son 5 oraciones al día, eso es, siempre lo hacemos ahí, aunque poca gente viene porque depende del trabajo y todo esto, y depende de los horarios también, que son de madrugada, más tarde, y depende del tiempo libre que tiene la gente, pasan la mezquita. Y encima también hacemos actividades para las mujeres, que ellas también se reúnen entre ellas a la mezquita, creo que son 2 días a la semana, y tienen la llave, pueden entrar y aprender cosas. Y hay un par de ellas que son, bueno, que tienen diplomas y todo eso, y le enseñan el castellano. Uh-huh. Y también hacemos clases de árabe para los niños, los sábados y los domingos, a lo largo del año. Uh-huh. Eso que hacemos habitualmente en la mezquita.
Y vemos, importante, usted está aprendiendo valenciano, ¿no? Que la gente también pueda aprender español para integrarse, pero también los más pequeños que han nacido aquí y eso lo tienen más dominado, que no olviden sus raíces.
Claro, sí.
¿No? Hay que estar a todo.
Claro, para aprender también el idioma maternal, tener que ser un poquito... coger nuestras tradiciones, porque para ir en verano a nuestros países de origen, tienen los niños que hablan un poquito.
Hablar con su abuela, con su tía.
Familia, claro.
Uh-huh, así que es importante. ¿Y cómo se lleva, no? Siempre lo decimos, porque visto desde nuestro punto de vista, que no estamos habituados, ¿no? Siempre se piensa, qué difícil tiene que ser el Ramadán, aguantarlo. Ustedes suponemos que es algo que no sabemos desde qué edad se hace, ¿no? Pero que están muy habituados.
Es muy habitual, porque eso enseñamos a los niños a partir de los 10 años a hacer a lo mejor un par de horas al día. Y es también es una cosa que tú sientes que estás obligado de Dios para hacerlo. Y eso empieza a los 15 años. En nuestra cultura, en nuestra religión, sé que empiezan las obligaciones de hacer el ayuno a partir de los 15 años. Y bueno, es que los enfermos, los mayores, que son abuelos estos, las mujeres embarazadas, mujer con regla, con... Eso están, bueno, tienen el permiso de comer y de volver los días a lo largo del año. Uh-huh. Es que tienen autorizaciones de dejar de hacer el ayuno.
Uh-huh. Que se puede hacer, ¿no? Claro, porque aquí, por ejemplo, los viernes en Cuaresma, que hace tiempo estaba lo de las bulas papales, ¿no? Que se podía saltar. Hay casos.
Sí, pero también el ayuno, casi mucha gente lo hace, aunque no es obligación de Dios, pero no, es una obligación de los médicos. También sí que dejamos de comer y de beber desde la 8 o la 9 de la noche al día siguiente, ¿sabes? Eso también, tenemos que obedecer lo que dice el médico, y aquí también nosotros tenemos que obedecer lo que dice Dios.
Uh-huh. Así que es importante, claro, ¿no?
Y tenemos, y los que he dicho, los enfermos, los abuelos, tienen la autorización de comer, porque si no pueden, es que no es algo que te que te mate. No, que mal, no. Claro. Es que algo para aprender y para aguantar. Uh-huh. Es una educación física y una educación espiritual. Uh-huh. Y eso lo aprendimos desde pequeños. Uh-huh. Es que ahora no tenemos ninguna dificultad de hacerlo.
Es una cosa, ¿no?
Es una cosa normal, habitual.
Uh-huh. Santi, ¿alguna consulta más?
No, yo tengo que agradecer también porque, como sabéis, yo tengo una colección de libros sagrados. Ya hicimos una exposición hace tiempo, no eran todos míos, pero algunos sí, ¿eh? Algunas de las Biblias que se vieron en aquella exposición eran mías. Y, otro compañero, Josep, me ha traído algún Corán también para que amplíe mi colección de libros sagrados en una versión bilingüe, en árabe y en inglés. O sea que eso también lo tengo que agradecer mucho. Yo creo que lo importante también es que veamos que hay gente que vive en Villarreal, que son vecinos nuestros, que probablemente veamos más tránsito estos días porque están haciendo el Ramadán y que no pasa nada. Son gente, hemos dicho que hay entre unos 3 millones de musulmanes en España, debe haber unos 2.000 en Villarreal, calculo yo así.
Más o menos, ¿no?
Más o menos. Y ellos pues están cumpliendo con sus tradiciones y ya está. Que no hay que ver con miedo, todo este tema de la islamofobia ni nada, simplemente pues tranquilamente, y probablemente estos días lo veremos con más intensidad, pues están eso, cumpliendo con sus tradiciones, como nos gusta a nosotros cumplir con las nuestras, y hablar de ellas todas las semanas en esta radio. Y si es que donde yo pensaba que era un momento, ¿no?, en este espai de tradicions per a parlar d'una més que se viu a Villarreal. No se viu al Marroc, se viu a Villarreal, en el nostre carrer. Per tant, jo crec que és important que Ràdio Villarreal, com sempre fa, doncs l'explique, i això estem fent.
Pues nosotros encantados de abrir las puertas también a estas realidades, ¿no? Es eso, romper el miedo que pueda haber, que en todas las casas cuecen habas, ¿no? En todos los lados nos puede salir una oveja negra, por desgracia. Creo que es eso, que todos somos personas, hablando se entiende la gente, ¿no? Claro. Y explicando lo que se hace, pues todos podemos convivir.
Y tenemos que aceptar unos a los otros como están. No como no lo formamos nosotros, pero lo aceptamos así. Y tenemos amigos y que vienen a la mezquita, aunque son españoles, son de otras razas, pero sí que tenemos compañeros y amigos y todo. De todo el mundo.
Ciudadanos del mundo.
Sí, ciudadanos del mundo.
Y amor fraterno. Sí.
Pues Iman, muchísimas gracias por acercarnos.
A todo tu equipo y a Santi también, que nos facilitó a contactar con vosotras y a estar con vosotros dentro de este rato. Estos 20 minutos.
Pues esperemos que vaya muy bien esta celebración del viernes, ¿no? Si alguien se quiere acercar o alguien ve, ¿no? Bueno, al menos la información se ha dado. Si ven que se ha cortado la calle, que ya sepan el motivo, ¿no?
Estáis invitados.
Y que vaya muy bien esta recta final del Ramadán. Regidor, pues la semana que ve, el Torre Matín de Pera. Sí, encara, pero ahora no lo han llevado el lloc.
Regidor, en principi no dice de ser, ¿no? Y aleshores, yo a disposición de la radio y del poble, pero al que faça falta.
Doncs moltíssimes gràcies, Santi i Cortés. Fins la setmana vinent. Un plaer, muchas gracias. Hasta luego. Fem una xicoteta pausa, de seguida més convidats. Parlem d'educació amb el responsable també en funcions d'aquesta àrea, l'Ajuntament de Villarreal, Eduardo Pérez.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. ¡Es maravilloso!
Este mes disfruta en Totdescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Totdescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación. En Tisserie son especialistas en perfumería, cosmética, higiene personal y droguería. Además encontrarás todo tipo de accesorios y complementos. Bolsos, carteras, pañuelos, cinturones, mochilas, lazos o diademas. Tisserie, tu tienda de perfumería y hogar de confianza, en Avenida Riu Ebre 20 de Villarreal.
Sempre Rapid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rapid, siempre a su servicio.
tu repostaje de confianza en la cooperativa. El mejor combustible al mejor precio y con personal para suministrar la gasolina en la cooperativa Avenida Castellón 75 de Villarreal. Sea socio o público general, ven ahora y descubre el nuevo supermercado Taula Basic, con todo lo que necesitas a precios competitivos. La cooperativa amplía sus servicios con el supermercado Taula Basic. Encuentra todo lo que necesitas a un precio competitivo. Además, te ofrecen pan recién hecho todos los días. Abierto de 8 a 8 y los domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. También cuentan con una amplia zona de aparcamiento gratuito. Seas socio o público general, ven a conocer los nuevos servicios de la cooperativa en Avenida Castellón 75 de Villarreal. La Escuela de Tenis y Pádel del Club de Tenis Villarreal ofrece cursos para este verano, del 24 de junio al 2 de agosto, desde los 4 hasta los 16 años. Stage iniciación, perfeccionamiento, competición y alto rendimiento con tenis, pádel, natación, mini partidos y preparación física, transporte incluido, plazas limitadas. Último día de inscripción, jueves 20 de junio. Reserva tus semanas en el 964 53 11 14 y en www.tenis-trainer.com.
I nosaltres parlem d'educació, importantíssim, perquè no tardarà molt ja en finalitzar-se el curs, estem ja en la recta final i hem de parlar de moltes coses importants, perquè sabem que és un pilar fonamental per a vosaltres i que vos preocupa l'educació dels vostres fills i nets. Per això ens acompanya el regidor d'Educació, Eduardo Pérez. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, el primer que hem de comentar és que Villarreal, l'Ajuntament, ha aprovat ja les bases de les ajudes a l'escolarització infantil, que podran sol·licitar-se a partir del 3 de juny, que això és el dilluns ja, no?
El dilluns que ve, sí.
Per fi aquestes ajudes, que pareix ser que han tardat en coure's, bueno, uns quants anyets ja, podem dir, no?
Sí, bueno, jo dels anys anteriors no vaig a dir res, però bueno, este any pues, hem segut o he vist des de primera línia de foc, no? Lo complicat que administrativament ha resultat traure aquestes ajudes des de l'Ajuntament, però bueno, per fi, bueno, més val tard, no?
Està clar.
Pues han eixit.
Però bé, el que me sorprèn és que, per exemple, bueno, aquestes ajudes, i hem de deixar-ho ben clar, són de 2018-2019, o sigui, del curs que està acabant.
Sí, efectivament.
Perquè jo crec que, o almenys jo ho vaig entendre mal...
No, és així, el que passa és que per això diem que han tardat en iniciar.
Clar.
És a dir, tindrien que haver iniciat molt antes, però ja dic que bueno, mos hem trobat en... Bueno, pues, problemes... administratius que fan que és, bueno, no te puguis llançar al riu i traure-les i caure en alguna i, bueno, en algun improcediment, no? Entonces, per fer les coses bé i anar sobre segur, pues, les coses han anat aixina i bueno, pues, efectivament, arriben tard, ho hem parlat, jo m'he reunit moltes vegades en, bueno, pues, en les escoles infantils. En fin, entre tots pues hem intentat resoldre el tema, traure-ho endavant, però bueno, pues sóc conscient que a vegades des de l'administració municipal treure certes coses, però és que no sempre tens totes les competències, pues és complicat.
Regidor, qui té dret a demanar-les?
Bueno, pues té dret qualsevol família que tinga un xiquet o xiqueta escolaritzat en una escola infantil autoritzada per Conselleria, que ara sí, després te dic la llista,
sí.
Són 8 escoles, durant el curs 18-19, o sigui, durant el curs que està acabant ara. Després pues, han d'estar empadronats en Villarreal, bé el pare o bé la mare, bueno, en el cas d'estrangers i tal i qual poden haver en les bases, se diu, no? alguna excepció sempre que estiga ben documentada, però en principi és això, té que estar empadronats en Villarreal.
Sí.
I, bueno, pues,
algun requisit més?
Sí, bueno, lo de qualsevol subvenció, no? Estar al dia dels impostos, en fin, pues tindre el DNI en vigor o el passaport en vigor, el llibre de família, en fin, qualsevol cosa que se demana sempre per demanar qualsevol subvenció.
De quina forma se pot sol·licitar?
Sí, bueno, pues com tu ben has dit, a partir del dilluns que ve, del 3 de juny, hasta el 14 de juny, que s'acaba el plaç, Pues, bueno, el primer que tiene que hacer es anar a atenció i tràmits de l'Ajuntament o bé descarregar-se la sol·licitud en la web municipal, que és www.vila-real.es, és algo que tot el món hauria de portar en el nostre mòbil. Sempre ho dic, aprofite sempre per dir-ho, no? Que és una, pues és una pàgina que no... O sea, una aplicació que no apenas pesa en el mòbil i que te resol moltes coses. Bueno, pues, per qualsevol d'estos procediments, o bé anant a atenció i tràmits, o bé descarregant-se de la pàgina web municipal, pues és l'annex 1 que se diu, i entonces ahí pues, s'ompli la sol·licitud i se presenta en el registre electrònic de l'Ajuntament o... si n'hi ha algun dubte, pues, atenció i tràmits els diran també com fer-ho.
Quin és el criteri per a atorgar els diners?
No, són... tots els xiquets que... Bueno, totes les famílies que presenten la sol·licitud,
sí?
Estem parlant d'un univers de 459 famílies, se'ls assignarà 130 euros per família. En total, el programa té 60.000 euros, és un dels programes, en aquest sentit, més importants que podreu trobar en els pobles de la província de Castelló. I bueno, pues, si n'hi hagueren menys sol·licituds d'aquestes 459, sí, els diners se repartiran equitativament entre tots els que ho hagin demanat.
Molt bé. Doncs recalquem que és les ajudes les poden demanar els pares dels xiquets que estan escolaritzats de 0 a 3 anys, escolaritzats en les escoles infantils en aquest curs 2018-2019.
Això és.
M'imagino que de cara al curs següent se tornaran a traure. Bueno, això ja ho parlarem, o en qui s'haja de parlar, no? M'imagino.
Això és.
Bé, també hem de dir que en altres sentits són els molts pares, no? Els que estan, o tots, els que estan esperant ja en Caneleta que se sàpiga a quina escola anirà el seu fill o filla a partir del curs vinent. Quan hi seran els resultats?
Demà 30 de maig hi seran, sí. Demà 30 de maig hi seran les llistes provisionals, en els centres educatius se publicaran, vull dir que ahir mateix se tindran el llistat, i se seran les provisionals i les definitives el dia 12 de juny. N'hi ha que tindre en compte que estem parlant d'infantil i primària. Secundari i batxiller termina demà el pla de presentació encara. O sigui que encara, ja pues, de pas que estem en antena, aprofitem per dir que hasta demà se pot presentar encara la sol·licitud per secundari i batxiller. Però en infantil i primària demà se sabran ja les llistes provisionals.
Les llistes provisionals, i recalquem provisionals perquè qualsevol persona pues, que no estigui d'acord per el que siga, que pense que és un error, que pot, no sé, queixar-se,
sí,
no? Imagine.
Sí, claro, pot presentar una al·legació, qualsevol cosa, i bueno, pot haver un error, pot haver moltes coses que poden ocorrir sempre. Sempre que se fan aquestes coses, sempre se fa primer una llista provisional i després ja se trau la llista definitiva.
I per a al·legar, a on és? A través del col·legi o a l'Ajuntament de Vila-real?
Sí. Jo el que els diria és que anaren a Educació, que és l'oficina, diguem, de la funcionària està en la BUC, i bueno, pues plantejar allí el tema. En horari d'atenció al públic de l'Ajuntament, no?
Molt bé. Doncs ja ho saben, encara els queda un dieta per a saber on aniran els seus fills, a quina escola, que jo sé que és algo que, és cert, preocupa molt a les famílies, no? Preocupa i a la vegada pues, tenen ganes ja de saber.
Sí, jo si me permetis un xicot de comentari, dir a totes les famílies que, a veure, siga quin siga el col·legi al que van anar en Vila-real, són... sempre estaran atesos per grans professionals i, bueno, pues, des de l'Ajuntament també intentem que els col·les en l'ofici que estiguin en les millors condicions possibles. Entonces, és veritat que les famílies sempre tenen les seves preferències, és normal, però, claro, n'hi ha que entendre que n'hi ha certs col·legis que tenen sempre més demanda que oferta i això és inevitable, perquè no és veritat que no se puga tirar el col·legi, el que passa és que n'hi ha massa, a vegades demanda per un únic col·legi.
Exacte.
I aquest col·legi no pot absorbir tota aquesta demanda, i és l'únic problema. Però, evidentment, quan se fa la sol·licitud, una persona pot ficar fins a 10 col·legis en la llista, ordenant-los per preferències, això vol dir que ho pot elegir. Vull dir, perquè certs partits diuen lo de que la elecció de col·legis, no sé, si la elecció de col·legis està, és lliure. El que passa és que si un col·legi té més demanda que oferta, pues, clar, n'hi haurà que repartir.
No caben tots els tiquets, està clar.
Claro.
Doncs bé, regidor d'Educació, bueno, m'imagine que s'aprofitarà també per a fer manteniment dels col·legis quan tanquen, no? Quan ja no estiguen en actiu.
Sí, bueno, sempre, bueno, el manteniment és sempre dia a dia, però evidentment quan se tanquen els col·legis pels xiquets, que és a partir ara pues, de juliol, pues, evidentment sempre les coses que requereixen de un, no sé, d'una obra major o algo que evidentment no se puga fer havent xiquets en el col·le o la neteja a fondo, aquest tipus de coses se fan ara, clar.
Mm-hmm. Doncs bé, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació molt valiosa per a tots aquests pares i mares que estan molt pendents de l'educació dels seus fills. Moltes gràcies i recordar que a partir del dilluns ja poden presentar aquestes sol·licituds per a les ajudes a l'escolarització infantil. Gràcies, regidor.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la avenida Francia 30 de Villarreal.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta con productos de la zona y especialidad en arroces. Restaurante Terramar, tu restaurante. En el polígono Uy Fondo de Alqueríes, junto al peaje de la autopista. Entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Triple, que veig jugues al bàsquet, Manel.
Sí, tu també pots. Apunta't a mi i ho veuràs. I aquest mes de maig és gratis.
I com m'apunte?
Dile als teus pares que entren en la web del club www.ebvilaionetreal.com o que passen pel centre de tecnificació. Entrenem els dilluns, dimecres i divendres per la vesprada.
M'encanta, vull que arribar a jugar com tu.
Clar que sí, ens ho passarem genial. Vine a jugar amb nosaltres.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340, 12, Alquerías del Niño Perdido.
¿Tu empresa o tu negocio no tiene página web? ¿Quieres posicionar tu negocio en los primeros puestos de Google? Contacta con Sisenred llamando al 644-392-359 o visita su web sisenred.es. Porque la tecnología y la publicidad ya van de la mano.
¡Papá, ¿cuándo llegamos?
Enseguida, hijo, ese azul de ahí es nuestro coche. Cuando tienes un Kia Ceturer con lo último en seguridad y confort, la única prisa que tendrá tu familia será para subirse a él. Nuevo Kia Ceturer desde 14.900 euros. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Inmobiliaria Meseguer, 50 años a su servicio. Confianza y tranquilidad. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. La inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día. Vols aprendre a tocar el contrabaix, el trombó, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol professional? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 5 de juny de 4 i mitja a 8. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 3 de juny de 5 i mitja a 8 de la vesprada. Ah, i recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. T'esperem!
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Vicenta Ortiz Cabrera, madre de Eduardo Reverter. Las exequias tendrán lugar hoy miércoles 29 de mayo a las 5 de la tarde en la capilla del Tanatorio San José.
domicilio de la finada, calle San Joaquín 38, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcam 79, desde las 3 de la tarde. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas.